Aquest dimarts, el primer segona, ens entrenem amb la commemoració del Dia de la Dona, que es celebra el 8 de març. I ho farem des de diferents vessants. D'una banda, la més institucional, amb la visita de la tinenta d'Alcaldia de Drets, i de l'altra, amb un testimoni d'una noia musulmana que ha trencat moltes barreres, gràcies a més al seu activisme. I finalment, el periodista de Guàrdia sabrem més coses sobre com funciona el protocol per a víctimes de violència sexual. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs comencem el programa explicant-vos que, segons l'associació empresarial Closing Gap, que mesura l'impacte de l'escletxa de gènere en el producte interior brut, si s'acabessin precisament les diferències entre homes i dones en el mercat laboral, aquest PIB creixeria un 17%. De fet, les dones representem el 51% de la població en edat de treballar i només, diríem, entre cometes, generem el 43% d'aquest PIB. Avui al programa, el primer segona, i amb la vista posada precisament en la celebració del proper 8 de març, del Dia de la Dona, hem convidat a la tinenta d'Alcaldia de Ciutat de Drets, que és la Laura García Manota. Hola, Laura, què tal? Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, gràcies.
Dèiem que sobta, no?, aquestes dades, que cada any, però informes com aquests, d'alguna manera, ens segueixen alertant de que moltes coses que creiem que ja estan més o menys superades, no ho estan, i que encara estem una mica lluny d'aconseguir aquesta plena igualtat. Anem a pams, si et sembla, Laura, perquè ens agradaria una miqueta centrar-nos per començar una mica en la part més institucional. Parlem del darrer ple municipal, on totes les forces polítiques, excepte Vox, van donar el seu suport al manifest del Dia de la Dona, que aquest any porta per títol "No anem massa lluny, avancem". Un títol com a, és pactat amb les diferents entitats i associacions de la ciutat, però com un lema o títol d'aquest manifest com molt contundent i que implica també segons quines explicacions al darrere, no? Perquè hi ha alguns sectors de la societat que diuen, home, ja està bé, ja, com que ja teniu massa coses, no? Que seria una miqueta aquest el missatge, Laura?
Sí, exacte. El que hem pretès una mica amb aquest 8 de març és connectar directament amb aquells titulars o aquells discursos que la ciutadania està escoltant en el seu dia a dia. No buscàvem un gran lema, sinó que el que busquem és connectar precisament amb les vivències dels nostres veïns del dia a dia, el que veuen a les xarxes, el que poden veure a segons quins programes o a segons quins partits polítics, no? Sí. Llavors, com hi ha una onada intentant fer-nos creure que ja hem arribat massa lluny, que ara el que volem, no?, és estar per sobre, i això és totalment fals, i com tu deies, no?, els informes precisament el que ens mostren és el contrari, doncs volíem fer un títol conjuntament amb els grups de dones i escoltant una mica quines són les seves vivències, com es troben el discurs feminista avui en dia, no?, en els nostres barris, doncs la necessitat de poder connectar i de dir, bueno, no és que realment defensar els nostres drets no pot ser anar massa lluny, no?, ni els nostres ni el de qualsevol col·lectiu de la societat que necessiti continuar avançant en drets. Per tant, aquest lema crec que clar i contundent, no?, de que les dades ens demostren que hem de continuar avançant i que en cap cas és anar en contra d'algú, sinó que és defensar precisament els nostres drets i en igualtat.
Precisament en el manifest parleu de coses com molt bàsiques.
Exacte.
Com el dret a cobrar el mateix per la mateixa feina, el dret de no renunciar a una carrera professional per una família, a decidir sobre el propi cos. No sé si d'alguna manera, des de la responsabilitat que tens tu ara a l'Ajuntament, Laura, no sé si a vegades com cansa haver d'explicar sempre el mateix, haver de seguir fent el mateix. No acabem de trencar, no?, aquesta... No? Perquè a mi em sobta de vegades tant de temps de lluita pels drets de les dones que encara haguem d'estar amb aquest, si m'ho permets, machaque, no? O sigui, què és el que falta? Què és on estem fallant? Perquè això no acabi encara de... I més ara després en parlarem, no? A la ciutat de l'Hospitalet, en els últims mesos, també hi ha hagut assassinats masclistes. Vull dir, què és el que encara falla? Perquè hi ha coses que haurien de ser ja com molt sabudes i no ho són.
Sí, pot cansar, però jo crec que no ens podem permetre que ens cansi. És a dir, la realitat d'avui en dia, crec que hi ha una part que també hem de posar un punt positiu, perquè és cert que les polítiques públiques que s'han estat desenvolupant doncs realment també mostren en aquest informe, no?, que encara ens queda camí, però també hem d'acceptar, i crec que és positiu i que això ho hem de celebrar, que hi ha avenços que s'han aconseguit gràcies a les polítiques públiques i gràcies precisament al moviment feminista, que és el que empenya aquestes polítiques públiques. Per tant, crec que podem dir que està funcionant, no?, que la lluita està funcionant, que realment no són les mateixes les meves oportunitats que va tenir la meva mare, no? Per tant, generacionalment anem a millor, però no ens podem cansar, perquè realment el que veiem al nostre entorn és que hi ha una part interessada en que això no continuï al ritme que ho està fent, perquè realment, mira, de fet, no sé si heu pogut veure el vídeo que ha penjat des del Ministeri d'Igualtat, però és molt curiós, perquè és un vídeo que parla sobre quin és el model de dona, i fan frases molt contundents. Una mujer de alto valor és pues anar sempre guapa fins i tot al supermercat, és ser sumissa, és, bueno, una sèrie de frases que tu penses que està fent la utilització de frases dels anys 70, i realment són frases d'aquest últim 2025 publicades a les xarxes socials. Per tant, realment hi ha una part molt interessada, no?, en fer-nos anar cap enrere, fer-nos en el passat, que al final es tracta d'això. És a dir, crec que en el present podem dir que la lluita feminista i els poders públics han aconseguit que avancem en drets les dones, però que hi ha una part interessada en que tornem precisament al passat. Les dades mostren que hem de continuar avançant, això està claríssim, i per tant és que no ens podem permetre cansar-nos, i el 8 de març doncs és un bon moment, no?, per posar-ho en el focus, per parlar d'aquestes dades, i també doncs perquè dones de diferents àmbits, des de diferents àmbits, doncs també puguin celebrar, no?, i puguin d'alguna forma fer una mica de pensament sobre com des de la seva pròpia generació doncs pot veure com s'ha anat avançat en els seus propis drets, no?, des de petites fins a grans, i al final el nostre repte ha de ser que les que venen després encara ho tinguin més fàcil.
El gran repte que hi ha ara a la societat és enganxar el jovent, és empoderar les noies, és, si més no, d'alguna manera fomentar doncs aquesta igualtat entre els més joves, perquè també sovint hem parlat, no?, d'aquest debat que hi ha a les xarxes socials, que són molt bones per algunes coses, però a vegades pel tema de la igualtat, no sé jo. Com es treballa des d'aquí, des de la teva àrea, perquè aquestes noies del futur, que han de ser les dones del futur, doncs tinguin aquesta visió, no?, i segueixin lluitant per aquests objectius?
Sí, totalment. O sigui, jo crec que el gran repte és que aquestes dones joves i aquests nois joves, que també són molt importants i no ens podem oblidar d'ells, perquè tenen un paper clau en com serà la nostra societat en el present i en el futur, no agafin aquestes frases totalment de passat i que segueixin reivindicant, no?, doncs que el seu paper dintre de la societat ha de ser un paper de corresponsabilitat entre, no?, entre els dos, però sobretot per elles doncs un paper de participació activa, de poder desenvolupar les seves trajectòries personals i professionals amb els plens drets, que al final és que es tracta d'això, que és una mica el lema, és que és tan simple com això, i sobretot doncs, bueno, no permetre en cap cas que una generació que havia d'estar segurament molt més conscienciada, no?, i molt més avançada, doncs pugui caure en comprar-li sobretot a l'extrema dreta i en definitiva al patriarcat i al masclisme, no?, doncs, frases que podrien semblar
doncs, de les nostres àvies.
Totalment, però és que estic segura que aquestes noies i aquests nois realment, si els ensenyessin una revista del moment del franquisme, dirien que és una barbaritat. Per tant, si sabem que això és una barbaritat, no ens ho poden intentar edulcorar amb noves formes, no?, a través de les xarxes socials. Jo crec que aquest és el gran repte, i nosaltres com a institucions, evidentment, som qui hem de fer l'autocrítica, no?, de dir, bueno, doncs com podem fer, com podem arribar a aquesta generació, que crec que també s'ha de dir que és una part, un percentatge petit dintre d'una generació que està molt, molt conscienciada amb molts temes, no només amb el feminisme, sinó també amb el racisme, no? Amb l'ecologisme. O sigui, crec que tenim noies molt, molt, molt empoderades que les escoltes i dius, uau, o sigui, que això crec que també s'ha de dir, que en moltes ocasions li donem molta més visibilitat al que fa soroll a la contra que a qui està aixecant una bandera a favor, saps? I això crec que també és important.
Ens centrem una miqueta en algunes de les activitats que s'han preparat per celebrar el Dia de la Dona, que és el proper diumenge, el proper 8 de març. Abans, però, m'agradaria saber com, perquè aquest programa també es prepara en col·laboració amb entitats, amb associacions de la ciutat, una ciutat tan diversa com l'Hospitalet, com pot coordinar i com pot, de vegades, doncs, fer arribar aquest missatge a com dèiem, no? Una ciutat que té tants espais culturals i tanta cultura diferent, on el paper de la dona, de vegades, no és el que a nosaltres ens agradaria, no? Com s'aconsegueix això, Laura?
Bueno, amb el treball de molts, molts anys. És a dir, crec que tenim una sort a la ciutat, que és que venim de treballar durant 40 anys, no?, amb un model de col·laboració entre les entitats de la ciutat i l'administració pública i entre diferents àmbits. I per tant, això fa, doncs, que ens pugui sortir un programa com aquest, no?, que recull des de les activitats de la regidoria, no?, d'igualtat, com les de cultura, esports, però també i sobretot, no?, tot aquell teixit que fan les pròpies entitats i que al final també és a través del que podem estar més a prop de la ciutadania, perquè és molt difícil, no?, amb un acte poder arribar a totes les dones de la ciutat, però en canvi, si cadascun dels grups de dones, de les entitats, posen el seu granet de sorra, doncs segurament arribem a moltíssimes més veïnes. Jo crec que aquest programa realment ens representa molt, que cada cop, de fet, incloïm més mirades, no? També hi ha, a part de tots els grups de dones, de les diferents àrees de l'Ajuntament, doncs, per exemple, no? Huelles de Mujer, que és una associació de dones que ha nascut fa poc i que mira des d'aquesta diversitat, per exemple, no? Bueno, crec que podem estar molt orgulloses de veure com des de l'Ajuntament cada cop podem abraçar més mirades i representar més dones de la ciutat, que és que ha de ser el nostre objectiu.
Fa l'efecte que s'ha aprofitat també aquestes activitats per encabir diferents àmbits, com per exemple la dansa, no? Perquè ara ha de començar el Festival de Dansa Metropolitana i el seu acte inaugural també es farà precisament parlant del Dia de la Dona. No? No sé si ho ha aprofitat també portar cap al vostre, no?, cap al vostre terreny diferents àmbits, perquè les escoles també estan implicades amb la jornada de divendres de Fer un camí cap a la igualtat. Aquest és el secret, no? Suposo que intentar involucrar els majors àmbits possibles.
Exacte. De fet, la dansa metropolitana no només es parla el Dia de la Dona, sinó que són les nostres dones les protagonistes d'aquest ball inaugural. Exacte. I això jo crec que és el que fa que, doncs, la veïna del costat pugui connectar amb el que està passant, perquè al final el que necessitem és ser reflexa. O sigui, i això només ho aconseguim, doncs, si des de tots els àmbits, si des de petits, grans, no?, aconseguim que estiguin involucrades, que és el missatge últim de corresponsabilitat, que sembla una paraula, no?, com molt, molt gran, però al final és això, és a dir, és la corresponsabilitat de que des de les diferents parts de la societat posem el nostre granet de sorra per tal de poder avançar. No tot es pot fer des de les institucions públiques, és impossible, i no tot es pot fer des dels agents socials, des de les entitats o des de persona individual, però si lligues, no?, les diferents parts, doncs realment la potència és molt forta, i crec que és des d'aquí on històricament hem avançat les dones, des de l'organització entre nosaltres.
Parlaves abans de les polítiques, i ara també de les polítiques municipals, ja fa un temps que està funcionant el CIE, aquest servei que és per la dona. Quina és la valoració que en feu? Perquè va costar una mica que arribés a la ciutat, però ara que ja hi és, quina és la valoració que en feu?
Doncs queda demostrat, no?, que la coordinació entre el CAIT i el CIE, doncs, cada cop és millor. Evidentment, tots els inicis, doncs, costen per tal de poder establir, doncs, protocols, coordinacions, però realment era un servei i és un servei molt necessari a la nostra ciutat, i per tant la valoració evidentment és molt positiva. Ens permet poder arribar a més dones, però...
Recordem una miqueta exactament per què serveix aquest servei, si algú no el coneix, no? Vale. Fins ara.
El servei és un servei especialitzat en la intervenció amb dones i els seus fills i filles, no?, en situació de violència masclista. Llavors és un equip molt complet, de 10 persones, que tens doncs, tant la part jurista com de psicòloga, com psicòloga infantil, molt, molt important, infantojuvenil, de fet, i per tant fa tot aquest acompanyament en dones que estan en situació de violència i que necessiten doncs, fer aquesta recuperació. Això ens permet, doncs, evidentment, no tenir un equip de 10 persones més a la ciutat fent atenció i acompanyament, doncs, és necessari i una meravella, però també ens permet molt que des del CAI també ens podem centrar més en aquesta part de prevenció, perquè evidentment la urgència passa per davant de tot, però si tenim més professionals dedicades a fer tota la part d'acompanyament, doncs també ens podem dedicar més a fer més projectes de prevenció i conscienciació, que en el fons, no, a través d'aquesta educació, d'aquesta pedagogia, és des d'on aconseguirem canviar la llavor. Per tant, no, molt, molt contentes. La veritat és que la coordinació entre serveis és molt positiva i també la coordinació que està fent el CIE amb altres agents de la ciutat. De fet, donant-se a conèixer entitats, bueno, els inicis costen, no? Sí. Però l'objectiu ha de ser que tots els serveis de la nostra ciutat, però també entitats com Ciutadania, coneguin aquest servei, que normalment és la part més complicada, no? Que la ciutadania, que no està tan involucrada, conegui que aquest servei existeix i que el tenim a la ciutat.
Malauradament, sempre que parlem de polítiques d'igualtat, de polítiques relacionades amb la dona, se'ns cola, però és que és inevitable parlar de violència, no? De violència de gènere. Aquest any 2026, aquests inicis han estat molt complicats perquè és un dels anys on més dones han estat assassinades a l'estat espanyol des que ha començat l'any. L'any passat a la ciutat també vam viure casos de situacions de violència que van acabar doncs, amb assassinats. No sé si quan des del punt de vista d'una política com tu, no? Arriben aquests casos, els tens a prop, un dels darrers casos era una dona doncs, molt activista en el seu barri, no sé si es viu com un fracàs o com es viu quan t'assabentes, no?, que hi ha una veïna de la ciutat que doncs, bueno, doncs ha acabat així.
Bueno, realment és molt dur i el que s'ha de fer d'alguna forma és reflexionar per què la institució no ha pogut arribar a aquesta dona. És cert que normalment doncs, són dones que no han estat vinculades al servei públic, no? Que de fet per això deia, no?, que el més important segurament és aconseguir que les dones, que les entitats o veïns que no estan directament involucrats en temes tan formals, no?, doncs puguin tenir el coneixement de que no estan soles, de que hi ha un número, de que hi ha un espai, no?, on es poden dirigir i poden ser acompanyades. Realment crec que és el gran repte, és a dir, sempre ho dic, crec que el gran repte és totes les dones que no arriben al servei públic, ja no en el cas del feminicidi, sinó en general. El feminicidi al final és el que veiem a les notícies, però darrere hi ha una violència sistemàtica diària i hi ha molta més violència sistemàtica diària de la que veiem, i és la part més dura, no?, i menys agradable de poder parlar en pública, però és la realitat. I aquí la reflexió conjunta, no només des d'un ajuntament, no?, sinó des d'estaments més superiors com Catalunya o l'Estat, és com podem fer, no?, que des de les administracions doncs, sí que puguem arribar a aquestes dones. És el gran repte i ho continua sent. Dies com el 8 de març crec que aconsegueixen d'alguna forma que ens apropem a aquestes dones d'una forma menys formal, no?, més des del tu a tu, i crec que també és molt important perquè a vegades costa molt més anar a un ajuntament que potser anar a un grup de dones o a una entitat, o que la veïna sigui la que potser pugui estendre la mà. Per això també l'ho d'implicar tothom, és que realment com costa molt donar el pas, perquè al final darrere d'una violència física hi ha una violència psicològica molt gran, que fa que costi molt, no?, que aquestes dones puguin donar el pas, i per això també sempre diem que és molt important doncs, la veïna, el veí que estigui al costat per tal de poder acompanyar la família, les amistats. Crec que és important ser conscients, no?, i cuidar-nos com per poder identificar si hi ha una situació de maltracte que sigui necessari poder derivar o acompanyar.
Són situacions complicades. Nosaltres després més endavant al programa viurem també parlarem d'una noia, d'un testimoni doncs, que també ha viscut situacions complicades. Nosaltres només ens queda doncs, convidar-vos a que podeu doncs, una miqueta xafardejar el programa i veure si hi ha alguna activitat que us interessi i animar-vos doncs, a participar-hi, ja sigueu dones o homes. No?
Exacte.
En principi, aquí no hi ha...
I segur que sí, perquè hi ha una mica de tot. O sigui, que, i sobretot el propi diumenge no? A la sí. plaça de l'Ajuntament, que a les 11 fem el manifest, però després del manifest doncs, tenim una actuació de teatre mm-hmm. i tenim zumba, bueno, tenim diferents activitats per diferents gustos. Així que...
També sigui una jornada reivindicativa, però també
Exacte.
Festiva,
Exacte.
Suposo. No?
Hem de celebrar també.
Molt bé. Doncs Laura García Manota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i segurament haurem de seguir parlant d'aquesta
Segur.
Qüestió. Segur. Que vagi
gràcies.
Molt bé. Gràcies. Nosaltres tornem de seguida. Continuem amb el programa perquè després de tractar la vessant, diguem-ne, més institucional del Dia de la Dona, avui al primer segona ens agradaria conèixer una història real de les tantes que doncs, podem trobar a casa nostra. Ens acompanya la Malika Esbai. La Malika és una noia, una dona d'origen marroquí que ha viscut molts obstacles a la vida i que és tot un exemple de superació i de lluita. I nosaltres avui doncs, volíem posar el focus en aquest tipus de històries. Malika, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies
moltes gràcies
per convidar-me.
Ens deia, estic una mica nerviosa, dic, home, normal, tot i que sí. ara ho explicarà, explicarem una mica la seva història, perquè tu estàs molt acostumada a estar
enrere.
A platós com aquest de tele,
sí.
però rere, o sigui, rere de les càmeres, i la cosa
Clar.
Canvia, eh?
Sí.
Una cosa, quan s'està un aquí
sí.
a darrere, canvia bastant.
És molt diferent.
És diferent.
Sí.
Vale, Malika, escolta, tu ja fa molts anys que vius a l'Hospitalet,
sí.
Posa'ns una mica de context en com vas arribar aquí a la ciutat, perquè ja ho vas fer una miqueta amb un entorn, diguem-ne, familiar una mica complicat, no? Tu com arribes aquí a l'Hospitalet?
Bueno, jo des de petita, des dels 5 anys així, vivia a Barcelona. Uh-huh. I després el meu pare doncs, ens van mudar i van venir a l'Hospitalet.
Uh-huh.
Me'n recordo que tenia 15 anys quan sí. vaig arribar.
Sí, des dels 15 anys que estàs aquí a la ciutat.
A la ciutat, no? Sí, d'Hospitalet. I bueno, sempre he viscut amb la meva família i tal.
Uh-huh.
Però bueno, tot va canviar al llarg del temps
sí.
perquè tenia una vida una miqueta complicada, ja que uh-huh. tinc una família una miqueta diferent.
Sí.
Som de molta cultura, uh-huh. Tinc una madrastra
sí.
i la veritat que la vida no era molt fàcil amb ella
uh-huh.
i per això que vaig decidir casar-me.
Vale. O sigui, tu et vas decidir casar com jove, diguem-ne,
sí,
no? bastant
sí, sí.
jove,
sí.
perquè vivies en un entorn familiar complicat. Diguem-ne,
sí, sobretot per la meva madrastra.
Per la teva madrastra. No,
sí.
no acabaves de trobar una mica doncs, un entorn
sí, d'afecte i tot
d'afecte,
això.
Etcètera,
no hi ha
i
res.
Decideixes, això ha passat molt i
sí.
també en la nostra cultura. Una manera de fugir, una fugida cap endavant, era doncs, casar-te. I et cases amb un noi marroquí. No?
Sí, que és el germà d'ella. Perquè el que no volia jo era defraudar el meu pare, uh-huh. perquè el meu pare va patir moltíssim. La meva mare ens va abandonar quan jo tenia 3 anys uh-huh. i el meu germà un any. Llavors, com va patir molt, no el volia defraudar. Llavors vaig decidir casar-me per anar per, com diguéssim, que estigués orgullós de la seva filla, no?
Val.
Que no
uh-huh.
s'ha escapat o sí. ha fet alguna cosa... No?
Val, que ningú pogués fer comentaris
Esclar,
o pogués parlar malament
no
de tu,
fer,
no?
Sí.
I, sortir de la família però està encara en
Deixa
aquest paraigua no? d'aquest entorn familiar. Et cases i vens a l'Hospitalet a viure, no? Perquè,
no,
sé si
no, ja vivia a l'Hospitalet.
Ja però et vas sí. casar al Marroc o et vas casar
sí,
aquí?
Sí, ens vam anar allà perquè uh-huh. tenia 16 anys.
O sigui, et vas casar amb 16 anys?
Sí,
Déu-n'hi-do.
16, sí. Uh-huh. Però és que era això
o seguir
vivint amb la meva madrastra que no
D'acord.
Podia. I llavors em vaig casar, tot molt bé i tal,
uh-huh.
però més endavant ell va canviar moltíssim.
Tu estàs a casa teva, amb el teu
sí.
marit, tens
sí.
fills...
Sí, sí, sí.
I arriba un moment en què tu deixes de treballar, si no ho recordo malament, no? Tu deixes de treballar i a l'estar més a casa, no? Potser és
sí.
quan tu vas notar aquest canvi a dintre de casa teva o com ho vas viure, Malika?
Bueno, jo és que he sigut activista. ¿vale? I bueno, quan va tancar la meva empresa, al seu moment vaig començar a ser activista també, perquè soc una persona que soc molt, com diguéssim, molt activa, ¿vale? I no soc d'estar molt a casa i tot això. Vaig començar a ser activista, ajudar la gent i això com que em reconfortava moltíssim, no?
Quan dius activista, crec que estaves involucrada en diferents...
Sí, moltes, sí. Aliança contra la pobresa energètica, el pensionista, amb el desnonament, no? La plataforma de PA.
I també crec que ja vas començar a fer les teves passes una mica d'activista a l'activisme feminista.
També
vas fer cosetes.
Sí.
I això potser no li quadrava gaire al teu marit?
No, perquè a part que es trobava amb una gent que estava aquí a l'Hospitalet, llavors li parlaven, li deien a la teva dona, mira el que fa, que surt als diaris, perquè...
Va sortir als diaris?
Sí, vaig sortir als diaris i tal, perquè me'n vaig empoderar moltíssim, no? I a poc a poc ell es va obsessionar, començar a obsessionar de tenir el control per mi. I quan es va posar a controlar-me, doncs jo em vaig rebel·lar.
Vas rebel·lar, no?
Sí, em
vaig rebel·lar. No volia ser controlada per ningú.
No, perquè això em reconfortava i també en aquest temps vaig començar a ser model.
Clar.
I això ja era la...
Com arribes a això de fer de model? Perquè tu estaves a casa teva, amb els teus fills, com t'arriba aquesta oportunitat?
Tinc una amiga que té una botiga de moda índia i ella estava estudiant de maquillatge i tot això. I em va cridar un dia que jo estava molt malament, estava molt baixa i tal, i em va dir, Malika, vull que siguis la meva model. I dic, sí? Ai, que guai, mira. I bueno, vaig anar amb ella a una acadèmia i vaig fer de model, vale? Em va agradar moltíssim.
Et va quedar l'atenció aquest món?
Buah, moltíssim, moltíssim. I jo què sé, era com transformar-me en aquest moment, saps? I em va posar aquest vestit de la Índia i tot això. I per mi va ser, uaf, un altre món. I em va descobrir la directora d'aquesta acadèmia i li va agradar com em quedava els maquillatges i tal.
Clar, perquè tu tens una bellesa com molt racial.
Bueno, ara no tant, però abans sí.
Com que no tant?
Abans sí, bueno, fa anys enrere sí que estava més prima i estava més bé, doncs sí que em cridava molt l'atenció, no? I li va agradar moltíssim com em quedaven els maquillatges i tal, i es va posar a cridar-me per fer de model.
I vas anar fent com feinetes que et sortien de model, no?
Sí, bueno, anava a l'acadèmia i em posava moltes temàtiques, cada vegada era una temàtica diferent. I que sigui un dia de núvia o un altre dia feia de... Amazones, bueno, eren moltes temàtiques, no?
I com vivies això a casa teva? Perquè, clar, tu és com que t'estaves obrint a un món nou, per dir-ho d'alguna manera, però a casa això com ho veien?
Sí, no els hi agradava gens. De fet, quan va començar els problemes amb el meu exmarit, la meva família em va donar l'esquena, totalment, perquè al final és la germana del meu exmarit, no? I, doncs, quan ell, contra més jo, volia sortir al món, feia això de model, és com que més volia...
Que et quedessis a casa.
Sí, més que quedar a casa, com controlar-me.
Controlar el que feies.
Perquè si no és com que jo volaria, no sé, no? I jo no vaig deixar, ser, no?, com les típiques aquí, que n'hi ha moltes, no?, que era l'única seva inspiració era només la casa, els fills i el marit. A part que jo m'he criat aquí a Espanya i, bueno, jo he patit moltíssim a la vida i sempre he sigut una persona que sempre ha tingut una coraça i sempre he buscat la manera de ser feliç. I això, el món del maquillatge es va transformar en teràpia per mi.
Ara parlarem d'aquest món del maquillatge, perquè tu d'alguna manera em deies, no? Jo ja veia d'alguna manera que la meva vida sempre seria això, fer de cuidadora.
Clar.
Cuidadora de marit, cuidadora de fills, no? Tu ja et veies així, per sempre.
Sí, clar.
Pel teu entorn, suposo que les teves amigues, també de la mateixa cultura, tu veies que això era el que...
Era el normal.
Era el que t'esperava.
Sí, jo deia, bueno, em casaré, tindré fills i la meva vida serà així, no? Cuidar dels meus fills, del meu marit i morir amb el meu marit, sense inspiracions ni res. I no, i la vida et canvia totalment.
I tu vas dir que no, vas entrar en aquest món, no? Que ens deies aquesta amiga teva que et va... en aquest món de, bueno, d'una mica del modelatge.
Sí.
En quin moment fas un curs, tu?
Sí.
Un curs de maquillatge o d'automaquillatge?
D'automaquillatge, no? Primer. Sí.
No sé si vas fer aquí a Hospitalet. Sí?
No, Hospitalet no.
Doncs igual, no passa res, eh? Vas fer un altre lloc, a Barcelona, suposo.
Sí, a Barcelona.
I hi ha com un abans i un després d'aquest curs.
Sí.
Per què,
moltíssim. Perquè primer jo volia fer el curs però per automaquillar-me, perquè és que m'agradava moltíssim, és que era com si fos una altra persona i és com... com et dic? Uh-huh. No sé com descriure-la.
Que et transformaves d'alguna manera, no?
Sí, et transformaves, no? I era com que tenia més poder, no sé com explicar-lo.
Sí?
I una vegada li vaig preguntar a la meva professora, li vaig dir, tu creus que això jo puc viure del maquillatge?
Del maquillatge.
Uh-huh. Sí, i em va dir, si tu proposes, ho pots fer. Uh-huh. I dic, buah, és que m'agradaria moltíssim, jo crec que això seria un somni per mi. Uh-huh. Llavors, que també vaig... em feia molta por, saps, de maquillar una altra persona.
Una altra persona.
Sí, uh-huh. Me'n recordo que la primera model que vaig tenir, la vaig maquillar i em vaig posar a plorar.
Per què?
Perquè no em sentia molt segura, uh-huh. Perquè per mi sí, no? Però per l'altra persona és com que era... tenia molta por.
Tenies
que...
por,
sí.
Tenies pors. Uh-huh.
Sí. I no em sentia, no?, com amb aquesta valentia de fer alguna cosa i tal.
Uh-huh. I tant és així que tu vas veure que això era una molt bona sortida professional per tu, que fins i tot ara t'hi dediques.
Sí,
no?
Sí, venia, totalment.
D'aquí venia el que dèiem al principi, que tu estàs acostumada a estar darrere de les càmeres,
sí.
Perquè la Malika s'ha format, hem d'explicar també que vas trencar una mica amb la teva, no? Amb la teva
família,
família, no? Amb els teus fills, no, evidentment.
No.
Però sí que has trencat amb tot el que suposa la teva cultura, perquè això no està permès en la vostra cultura.
No està permès el de tocar els homes.
Maquillar, clar, però tu maquilles homes també, clar. I no els podies tocar.
És que és una mica, quan és una dona casada, és una mica...
Ja.
No està molt ben vist, saps?
I no. Tu trenques amb tot això.
Jo he trencat tot. Jo he lluitat per la meva llibertat, per meus somnis, perquè jo et dic que sempre he patit moltíssim, he tingut molts cops a la vida, però quan tinc una miqueta de felicitat la segueixo i no m'importa. I llavors ells em volien fer de controlar-me, uh-huh. Que no, i deien que jo volia viure la vida, que volia ser com a espanyola. No és això, uh-huh. Només que he trobat un ofici que sóc feliç i que puc viure d'ell.
Un ofici en el que doncs, t'hi dediques, hem dit abans, professionalment, maquilles a programes com Masterchef,
sí,
i
a
videoclips musicals, a pel·lícules, i aquesta és la teva aposta de futur.
Sí,
no?
sí,
Malika?
Totalment, I encara segueixo estudiant. Jo quan vaig descobrir aquest món vaig veure que no només era maquillar i dues brotxes i ja està, no, és infinit. Uh-huh. Hi ha tantes temàtiques per pel·lícules, per videoclips, maquillatge per càmeres, i llavors vaig dir, no, he d'estudiar de tot.
M'haig de formar.
I a part, la meva part més favorita meva,
sí?
Que me'n recordo, que vaig maquillar una dona amb càncer. Bueno, em van posar les dues a plorar perquè la pobra estava molt avançada i me'n recordo que vaig anar a maquillar-la i el simple fet de posar-li unes celles, unes pestanyes, es va posar una perruca i després amb el maquillatge, buah, és que se'm posa la pell de gallina. Uh-huh. I és que és tan bonic perquè veus que el maquillatge no només és maquillar per sobre i res, sinó que és teràpia, és autoestima per moltes persones.
És curiós perquè de vegades les dones, quan parlem de maquillatge, segons sí. en quins foros hi parles, no? Hi ha dones potser que estan en contra, no?
Sí, perquè... sí, sóc natural, a mi m'agrada la naturalesa,
no? En canvi, tu apostes per una altra lectura a l'hora de
maquillar, no? Sí, és més sentimental, no? És més profund, no? I moltes, veus moltes cares, o una núvia, el seu dia més especial, que jo que sé, que tens una responsabilitat tan gran, i acompanyar-la, i maquillar-la, i després veure aquesta felicitat, i és una petita part d'aquest dia. Uh-huh. Llavors, és que és un món tan bonic que jo ho dic sempre, que no és només maquillatge.
Una dona musulmana com tu, com viu el 8M? Perquè estem nosaltres avui parlant precisament d'aquesta celebració, de les diferents activitats sí. que es fan a la ciutat en el Dia de la Dona. Com es viu el 8M des de la vostra cultura?
No, moltes ho tenen ben vist, això, perquè creuen que és una revetlla de les dones, això. Uh-huh. Jo crec que és molt important que hi hagi el 8M per conscienciar, no?, aquestes dones que poden creure en elles i sortir d'aquest àmbit que potser està patint moltíssim. Jo he conegut molts casos sí. i després que jo, bueno, jo encara estic batallant, no?, en el uh-huh. meu cas i tot això, però sempre amb el som, lluitant uh-huh. per als meus somnis i per als meus objectius. Llavors sempre faig com una miqueta de referència a aquestes dones i dic, has de sortir, no has de suportar això, això no és
clar,
vida.
Però suposo que el temps deu ser passa. Tan complicat tancar sí, amb això. I no, tothom és tan i no tothom és tan valent,
no,
perquè s'ha de ser
no,
valent.
No, moltíssim. I has de tenir una força, uh-huh. però monumental, per patir tot això. Però jo crec que si tu creus en ti, en tu, i has de treure aquesta valentia per poder ser feliç. És que la vida et dona moltes oportunitats i el temps passa, però si no aprofites les oportunitats és que no tens vida.
Malika, aprofito que estàs avui també aquí per preguntar-te per una polèmica que està també aquestes setmanes sobre el tema del vel islàmic, perquè tu no l'has portat mai, em vas comentar, oi, el vel? No l'has portat.
No.
Suposo que tu respectes, no?, les persones que
no,
el vulguin
respecto.
Portar, però tu com ho veus, tota aquesta polèmica que ara hi ha, doncs, segons en quins països europeus, de prohibir segons en quins espais portar el vel islàmic, tu com ho has viscut també, això?
A veure, jo no el porto, però no significa que no el respecti, perquè jo crec que és una manera de llibertat de cadascú que faci el que vulgui uh-huh. a la seva vida. Si vol portar el vel, és com que aquestes dones que porten els cabells de color vermell o piercings o es posen aquestes infiltres de banyes, no? Que cadascú vagi com vulgui, no? Uh-huh. Al final és el seu cos, és el seu cap, i crec que cadascú que faci el que vulgui. No sé, jo crec que
cadascú...
d'haver llibertat, mm-hmm. llibertat per cadascú que es posi el que vulgui.
Malika, ja per acabar, tu a més segueixes ajudant una mica la comunitat, no?, aquí
sí.
a l'Hospitalet.
Sí, sí, sí.
Si no
sí.
tinc mal entès, crec que tu imparteixes cursos,
sí,
no?,
sí,
d'automaquillatge.
Sí, d'automaquillatge.
On ho fas i per què ho fas?
A l'Hospitalet mm-hmm. ho faig, i bueno, ho faig perquè per ajudar aquestes dones d'empoderar-se i tenir aquesta eina tan important per tenir, si tenen aquest problema, són dones que tenen la seva vida diària, que són normals, que algunes tenen problemes, mm-hmm. que venen de violència de gènere
sí.
i tal.
Mm-hmm.
És una mica general, no?, aquestes dones. Llavors és com empoderar-les una mica, no?, i que també en aquest moment es senteixin com lliures, no?
Uh-huh. I que en aquell espai, no?, estan protegides
sí, sí, sí.
i són lliures.
Sí, i que uh-huh. gaudeixin aquest moment i que poden canviar aquesta cara trista i posar una mica d'alegria, no?
Doncs, Malika, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat breument la teva història.
Sí.
Hem volgut doncs, deixar constància d'aquest testimoni, no?, d'una noia doncs, que va venir petita a l'Hospitalet, que ha tingut una vida complicada
sí.
i que el maquillatge en aquesta ocasió t'ha servit com a via d'escapament.
Sí, teràpia.
I teràpia, i fins i tot tenir una manera, no?,
de viure. Sí,
això
sí,
és
sí,
molt
sí,
important.
Sí.
Doncs, Malika, sí, sí. moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I res, que continuïs sent feliç, que això ens,
sí, és
ens
has
remarcat
important.
Moltes vegades sí. i també sí. ho compartim.
Jo dic que has de creure en ti uh-huh. i que som molt fortes del que pensem,
sí,
les
sí.
dones,
molt
i
bé.
Que podem amb tot.
Gràcies, Malika.
Moltes gràcies per tot.
Nosaltres seguim amb el programa, encara tenim algunes coses per explicar-vos. I enfilem ja la darrera part d'aquest programa dedicat íntegrament a parlar del Dia de la Dona, perquè un altre dels punts on volem posar avui el focus és en el de la violència sexual, que malauradament va molt vinculada a la gran majoria de casos, doncs, a dones. A la secció del periodista de Guàrdia avui volem saber com funciona en concret el protocol d'atenció a les víctimes. I per això avui ens acompanya la nostra periodista de Guàrdia, que és la Marta Montal. Marta, què tal? Gràcies per acompanyar-nos de nou.
Gràcies, Anna.
Avui parlem d'aquest protocol, sobre violència envers les dones, perquè tu has anat a l'Hospital de Bellvitge en concret per esbrinar una miqueta com funciona, perquè s'han fet millores i nosaltres doncs, hem aprofitat avui per poder-les explicar precisament, no?
Exacte. De fet, doncs, des de fa un any, a l'Hospitalet i Barcelona es va posar en marxa un servei d'un forense de guàrdia 24 hores dedicat exclusivament als casos de violència sexual. Llavors, com funciona això? Quan una víctima de violència sexual arriba a l'hospital, arriba a urgències, ja sigui pel seu propi peu o a través del SEM, l'hospital avisa el jutjat de guàrdia i aquest activa el metge o la metgessa forense que hi hagi en aquell moment.
O sigui, es posa ja en marxa, quan es detecta que ha estat una violència sexual, es posa en marxa ja aquest protocol.
Exacte, llavors aquest metge forense es desplaça fins a l'hospital i el que fan allà és una exploració conjunta amb el ginecòleg o la ginecòloga de guàrdia. De fet, com tu em deies, doncs hem estat a l'Hospital de Bellvitge i hem conegut alguns dels professionals que fan aquesta tasca i ens explicaven una miqueta com funciona aquest protocol.
Doncs, si et sembla, els escoltem, a veure què ens diuen.
La víctima entra a un box individual i tant l'equip de medicina d'urgències com d'infermeria d'urgències atén aquesta pacient en el moment inicial. El que fem inicialment és presentar-nos, explicar una mica com anirà el procediment assistencial i a partir d'aquí també avaluarem les lesions que poden ser també greus independent del servei de ginecologia.
Donar una atenció integral a la víctima és una atenció de qualitat. Per tant, aquesta intervenció conjunta és per evitar duplicitat d'exploracions, per evitar que la víctima hagi de repetir el relat dels fets més vegades del no necessari i aquesta intervenció conjunta és, per una part, el metge assistencial fa la seva funció pròpia assistencial, de diagnòstic, tractament, etc. I alhora nosaltres estem intervenint amb la nostra funció pericial per emetre un informe que donarà resposta a un òrgan judicial. Recollim mostres biològiques per determinar ADN, la presència d'ADN a partir del qual es pot obtenir un perfil genètic del presumpte agressor i també mostres toxicològiques de sang, orina.
Doncs ens donaven més detalls aquests ginecòlegs, aquest ginecòleg i aquest doctor de quines són les primeres passes que es realitzen en aquest nou servei protocolari doncs, de violències sexuals. Marta, ens has preparat també una pantalla, un gràfic, on podrem veure una miqueta més clar quines són aquestes dades pel que fa al nombre de víctimes, no?
Sí, des de que s'ha posat en marxa aquest nou servei, doncs tenim una radiografia una miqueta de com han anat les dades. Entre Barcelona i Hospitalet han estat 661 actuacions, el que suposa un increment de gairebé el 4%, aquest 3,9%, i el que són també dues actuacions per dia, perquè ens fem...
Dues actuacions en aquest àmbit
de violència
sexual al dia, és bastant, és bastant. Molt.
Sí. En el cas de l'Hospitalet, en concret, les actuacions se situen en 98, que és un 10% més que l'any anterior, que n'hi havia hagut 89. Què ha permès aquest servei, diem-ne? Doncs fins ara hi havia un únic metge forense de guàrdia que tenia la diversitat de coses que anaven...
Que hagués de fer, no?
Sí, que anaven sortint. Ells ens ho explicaran, però un aixecament de cadàver...
Per exemple, qualsevol... ho ha de fer un forense, no?
Exacte. Ara què passa? Ara hi ha dos forenses de guàrdia a les 24 hores i n'hi ha un que només es dedica a les violències sexuals. Això ha ajudat a guanyar amb rapidesa en l'atenció, en més immediatesa, que és bàsic doncs, per tota aquesta recollida de proves que explicava la forense, contra aviat més aviat es recullen, clar, millor, i és cabdal després per la investigació, i també ha ajudat doncs, a millorar l'atenció a les víctimes i a donar-los doncs, el seu espai i el seu temps per poder fer aquesta...
Clar, perquè és una situació complicada, o sigui, no estem parlant d'unes urgències doncs, més convencionals, sinó que s'han de tenir en compte, entenc, doncs molt factors i els que sobretot que la dona dins del que té en aquell moment, doncs, es pugui trobar el més, no sé si, còmoda o arropada possible, no?
Sí,
entenc.
Per això diem-ne que el personal d'urgències, per exemple, doncs, simplement la tenen en un primer moment, però no es fan més preguntes, ja s'espera el forense i a la ginecòloga, doncs, per haver d'evitar repetir la història més d'una vegada.
Era una queixa, no, recurrent, sí. Aquesta, en molts casos,
exacte.
Que les dones es queixaven de que havien d'explicar el mateix relat amb tot el que comporta de recordar i reviure,
exacte,
a diverses persones. I això s'ha anat com polint una mica,
exacte,
no?
Exacte, aquest protocol ha anat millorant cap a aquesta línia de tenir en compte el benestar emocional també de la víctima i també per això aquesta exploració conjunta, no, que fan la forense i la ginecòloga, doncs, perquè així, diguem-ne que el mal tràgol es passa una vegada i s'intenta minimitzar tot aquest, tot aquest impacte psicològic també. Si et sembla, anem a veure els professionals, doncs, que les atenen, quina valoració fan, com ha anat aquest primer any del servei.
Doncs vinga, els escoltem.
Amb la posada en marxa d'aquest nou servei de guàrdia, el que evitem és solapaments, no? Per exemple, abans hi havia un únic metge forense de guàrdia que havia d'atendre qualsevol incidència que sortís durant la guàrdia i, per tant, podia ser requerit perquè anés a un aixecament de cadàver i alhora rebia la trucada de que havia d'atendre també una víctima de violència sexual. Aquests solapaments era el que implicava que pogués haver-hi un retard, no? Que amb aquest desdoblament de la funció de guàrdia, tenir dos forenses i un de dedicació exclusiva, doncs ens permet garantir aquesta immediatesa. Això va dirigit sobretot a evitar que la víctima hagi d'esperar de forma innecessària aquí al centre hospitalari i també el que fem és una recollida de mostres de forma més precoç i amb això millorem, no? Millorem tant la investigació sobre els fets així com també fomentem el benestar de la víctima.
La resposta és molt més ràpida i a més de ser més ràpida també l'equip acaba especialitzant-se en aquest tipus de víctimes que també ajuda molt per al tema de, bueno, del tracte amb la pacient i del procediment que hem de fer entre tots.
M'ha escoltat molt atentament, aquests doctors. Volies afegir alguna cosa, Marta?
No, de fet, ells ho explicaven molt bé, no? Com això ha millorat tot el protocol, tota la rapidesa, tot el benestar emocional i també l'especialització dels profis professionals que es dediquen a atendre aquestes víctimes. Aquest primer any de servei també ens ha permès veure una miqueta quin és el perfil d'aquestes víctimes que s'estaven atenent. Teníem preparada...
Anem a veure una altra
de les pantalles que teníem preparades.
Que tenim, sí.
Exacte. Bueno, dones, claríssimament, i joves de menys de 30 anys. De fet, l'edat mitjana són entorn als 28 anys. I de fet, una de les xifres que a mi també em cridava l'atenció és que un de cada 11 casos són víctimes d'agressions múltiples. Sí. Hi havia un altre tret que ells destacaven i és que estava canviant l'estacionalitat. És a dir, fins ara hi havia un repunt de casos durant l'estiu i ara els casos es reparteixen al llarg de tot l'any. Exacte. Sí que n'hi ha més els caps de setmana, tot el que va relacionat amb l'oci nocturn, alcohol, drogues, doncs tot això greuja tots aquests casos, però així com abans, els mesos de juliol i agost era quan hi havia més casos, doncs ara els casos es reparteixen de forma més uniforme al llarg de l'any. De fet, Eneco Barberia, que és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, ens explicava, doncs, la importància d'aquest servei, no? Perquè els casos no paren de créixer. De fet, l'únic any que no van créixer va ser durant la pandèmia, que estàvem confinadíssims.
Sí.
I per això posava en valor, en relleu, la tasca d'aquest servei cada vegada més necessari. Si et sembla, Anna, l'escoltem.
Sí.
Lògicament és una resposta a una problemàtica social que cada vegada va augmentant més. Les raons nosaltres no les sabem, també hi ha una major conscienciació per part de les víctimes, de tots els seus drets, de tota la importància, però lògicament tenim una tendència creixent i a més tenim una tendència desestacionalitzadora. Abans eren sempre molt concentrades, sobretot, no?, al trimestre d'estiu i aquest any hem constatat que el trimestre que més hem intervingut és el quart trimestre de l'any. Per tant, d'alguna manera això es va expandint, no?, al llarg de l'any i això justifica encara més que disposis d'una guàrdia d'aquest tipus tot l'any.
Home, doncs són dades que com a mínim sorprenen, no?, perquè no et planteges que això també o aquests fets delictius també puguin tenir una estacionalitat i ara veiem que abans no tenien i ara ja no.
Sí. Volia comentar-te per recordar-nos que hem visitat l'Hospital de Bellvitge però que a l'Hospitalet hi ha un altre centre de referència en atenció a les víctimes de violència sexual, que és a l'Hospital General de l'Hospitalet. Per tant, les víctimes es poden adreçar cap allà, a un o a l'altre, i que en qualsevol cas, si t'adreces al CAP o als Mossos, doncs ells també t'acompanyen cap aquí per
entrar dins
del circuit de protocol. Tota aquesta recollida de proves que vèiem i que parlàvem, Anna, és veritat que després el que fa falta, i suposo que aquí també cal seguir treballant, és que la víctima denunciï. Perquè si no, les proves que ha recollit el forense doncs queden guardades. Per tant, doncs, també seguir conscienciant
en aquesta qüestió, denunciar en aquests moments, doncs, suposo que deuen ser tan complicats. Doncs tenir aquesta consciència de denunciar.
Sí, i sí que és veritat que ens comentaven que a vegades, tot i que la víctima no sap on adreçar-se, sí que cada vegada hi ha més coneixença, si no és ella, doncs de l'entorn, de quins són els recursos que tenen aquestes víctimes i com ho han de fer i on s'han de dirigir. I, bueno, i veiem que almenys doncs, cada vegada s'està treballant més perquè aquests protocols funcionin i siguin al màxim de respectuosos.
Bueno, com a mínim nosaltres, de la teva mà en aquest cas, hem volgut també informar i donar compte d'aquests serveis, d'aquests protocols que ja fa un temps que existeixen, però que creiem que no està de més seguint explicant-los i seguint doncs, parlant d'això, perquè doncs, no sabem mai si algú del nostre entorn o algú li pot passar, doncs es pot trobar en aquest tipus de situació. Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
per haver-nos aportat doncs, aquesta informació. I nosaltres ho deixem aquí. Hem volgut avui doncs, precisament parlar d'aquesta celebració, com a mínim, i de reivindicació del Dia de la Dona. Esperem que us hagin interessat totes les qüestions que hem tractat avui i us esperem el proper dimarts. Gràcies.